28 de maig, bona tarda, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Sembla mentida, però ja han passat 9 anys de l'últim gran èxit del centre d'esports, de l'última promoció, de l'últim ascens, de l'últim retorn al futbol professional. Tal dia com avui, del 2011, l'equip arlequinat pujava a segona A, a l'estadi d'Ipurua, a Eibar. Una eliminatòria que ha quedat gravada a foc a la memòria dels arlequinats i que per molts va ser la primera vegada. És cert que veníem de pujar 4 anys abans a Mieres, però era a segona B. Simplement era esmenar un error, el fracàs esportiu més gran de la centenària història arlequinada. Aquell 28 de maig a Eibar, però, tota una generació, a la qual m'incloc, va tornar a veure el Sabadell entre els grans, com l'havien viscut les anteriors generacions. Ara, amb el record del futbol professional de grans tardes a segona A a la Nova Creu Alta, molt més fresca encara. Tot i així, ja són 5 les temporades consecutives a segona B i de segur que hi ha una nova fornada, una nova generació, els més joves i petits, que tenen fam de viure el seu particular Eibar. Aquest nou Ipurua, si s'assoleix enguany, seria completament descafeïnat, sense desplaçaments, sense partits al temple i sense afició a les graderies. Però tu, seria un altre ascens al capdavall, un altre Ipurua, amb la qual cosa avui arrenquem el programa entre la nostàlgia dels que van viure aquell ascens a Eibar fa 9 anys i l'esperança i la il·lusió de tornar a viure un altre cop un d'aquests, encara que sigui condicionat per la pandèmia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Toni González, al control de so.
Comenta la recepció.
Recordarem aquella tarda màgica a Eibar de fa 9 anys. Explicarem també la resolució de la Federació Catalana de Futbol per les Lligues, amb dos dels afectats en positiu i en negatiu. També David Pirri, entrenador del Shanghai Shenhua, i Àlex López, el director esportiu de la secció de natació del club, sobre les demandes de la natació estatal en època de desconfinament.
I fora de l'hotel?
El nou calendari provisional de la Fórmula 1 inclou 8 curses a Europa en 6 circuits diferents. La de Montmeló s'avançaria una setmana, el dia 16 d'agost, sent la 6a cursa, el 6è Gran Premi aquí, i el 4 circuit pel que passa al Mundial. El que sí que té dates definitives és el playoff a 12 equips que resoldrà la Lliga ACB de bàsquet. Es disputarà a València del 17 al 30 de juny. I mentrestant a París s'espera que la disputa de Roland Garros enguany, al mes de setembre, pugui ser ja en públic.
Han parlat en les últimes hores
Didac Vilà, jugador de l'Espanyol.
Aquesta ganes d'estar des de casa donant suport a l'equip perquè nosaltres ens ho deixarem tot per aconseguir aquest objectiu que és la salvació. De fet, la que estem és que nos hemos de exprimir al màxim. Serà duro porque las condiciones, como ya sabemos todos, no serán las óptimas para llegar al 200% a competir.
I a les xarxes socials.
El vídeo del gol de Marc Fernández, publicat a la mitjanit a @RadioSabadell a Twitter. Molts de vosaltres l'heu vist, l'heu compartit, el propi jugador, el propi protagonista també ho ha fet des de Grècia, o l'heu comentat, de seguida us llegim. Segurament el record més maco d'aquell dia gloriós en la centenària història del centre d'esports.
De quin partit no estarem pendents?
Cada cop més països tornen a aparèixer en aquesta secció. 7 del vespre, Aarhus Randers, partit de la Lliga Danesa, l'únic que juga avui en aquesta jornada de dijous en aquest campionat. Si voleu un menú una mica més exòtic i també, per què no dir-ho, nocturn, a les 11 de la nit, clausura de Costa Rica, Guadalupe contra Pérez Celedón.
Avui celebra el seu aniversari.
I a risc de fer-me pesat, l'ascens a Ipurua celebra avui el seu 9è aniversari.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Refusa la defensa, això és servei de porteria. S'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat!
Gràcies,
tio! Som equip de segona divisió!
Para no ser requinado!
S'ha acabat! El Sabadell torna! 18 anys després! Som d'equip de segona! Perquè ens ho mereixíem! Perquè hem estat els millors del grup! Perquè hem estat campions! I perquè aquest equip, per una vida, la festa sabadellenca, tornem 18 anys després al lloc que mai no hauríem d'abandonar! El Sabadell ha fet el més difícil, ens valia el 0-0, ens van donar per morts, ens van donar per enterrats la setmana passada, i avui, amb un gol, hem callat tantes boques com és possible, perquè avui sí que tocava, perquè avui era sí o sí, i per tornar 18 anys després a la segona divisió A, la festa d'Adri a la gespa ara mateix.
La festa està aquí, està amb Agustín. Agustín, què penses ara?
Sobre todo, que no puedo hablar, lo siento, no puedo hablar. Es que estoy muy emocionado después de todo lo que hemos sufrido.
¡Nuevo ahí, cojones!
Això són els crits, sentiu, sentiu el que diu el jugador del Sabadell.
Sembla mentida, Sergi, però han passat ja 9 anys d'això que escoltàvem ara, de l'última promoció d'ascens, de fet, de l'últim ascens del centre d'esports. Va ser tal dia com avui, però de l'any 2011, a Ipurua, en aquell Eibar 1, Sabadell 1, gol de Marc Fernández per l'equip arlequinat. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
I gol d'un arlequinat actual per part de l'Eibar.
Sí, sí, no podem oblidar. El gol que ens va posar la por al cos, per dir-ho així, durant molts minuts, perquè allò es va fer etern, i mira que ja havia passat bona part de la segona meitat, va ser un tal Manu Lanzarote. Per tant, la història està així escrita. Aquell dia li va tocar el rebre. Esperem que d'aquí poc ens pugui tornar i pugui viure d'aquest costat la mateixa alegria.
No sé si vas tenir la mateixa sensació que jo, que és que quan marca Manu Lanzarote, em vaig fer la pel·lícula sencera i vaig dir que injust serà, ens fotran el segon i a sobre haurem tingut el caramel entre els llavis i ens l'han tret.
No vaig pensar tant. O sigui, doncs, sincerament,
doncs jo em vaig fer la pel·lícula sencera.
En aquell moment i en aquell camp, el meu cap no donava per tants pensaments. No, jo sempre ho he repetit, i a més espero que no haguem de repetir això molts anys i que passi a ser una data més per recordar, però una data més perquè tinguem una altra que l'ha superat i que és més immediat en el temps present. No? Jo sempre dic que aquella tarda, estranyament, estava molt tranquil i estranyament estava molt convençut que després del que havia passat 2 anys abans a l'Estadi Ungal, a Irún, havia de sortir bé. I no em diguis per què, perquè tampoc hi ha cap raó de pes per pensar-ho, però mira, és d'aquelles vegades que en lloc d'estar molt nerviós, entra amb la tranquil·litat, que és cert que en els últims minuts no va existir aquesta tranquil·litat, però durant el partit reconec, i insisteixo, no em diguis per què, perquè no m'ho sé explicar ni jo mateix, estava molt tranquil i molt convençut que sortiria bé.
Doncs et giro l'argument. Digue'm que tens el mateix pàlpit ara, veient el 100% d'efectivitat.
No el tinc perquè encara no m'he volgut posar en situació. Suposo que quan s'apropi més la data del 18 de juliol i quan ho veiem més a prop i quan sapiguem si ens ha tocat aquest o l'altre, o quin és el camí que ens pot esperar un cop superes la primera eliminatòria... No sé, no t'ho sé dir. Ara mateix, evidentment, et diré... Ara estic tranquil·líssim, estic aquí assegut. Estic més tranquil que una altra cosa.
El que em sembla increïble és que hagin passat ja 9 anys.
9 anys.
Sí, sembla que sigui ahir.
Ens hem fet grans amb aquesta història i la veritat és que sí, ha passat molt temps. Segurament ara tocarà jo de dir, ha passat massa temps com perquè el Sabadell s'hagi vist en un altre semblant. És cert que van ser 4 temporades a segona, per tant, aquí les vam viure de tots els colors, de molt patiment, d'anys on l'equip ens va fer fins i tot somiar amb què es podia fer alguna cosa realment grossa, altres anys on ja veies que la cosa anava de baixada, i l'últim que va ser el de la caiguda ja directament, no? Però és cert que després aquestes altres 4 temporades i mitja, per no dir 5 anys, que l'equip ha estat sense tocar sostre a dalt, hosti, jo crec que el Sabadell és un d'aquests equips que de tant en tant, i no tant de dècada en dècada, sinó amb certa freqüència, hauria d'estar convidat com a mínim a la festa. Després pot sortir bé o no pot sortir bé, però que el que passarà aquest estiu no hauria de passar de 10 en 10, sinó que hauria de passar amb certa freqüència.
Mira, Lluís Carreras piula inoblidable, records i tresors, i també aplaudiments a través de Twitter, ara repiulava al Centre d'Esports. Deies que ens fem grans amb aquest recordatori de fa 9 anys. A mi el Mario m'ha fet gran de cop i volta avui, perquè hem obert directament els canals de Ràdio Sabadell a través d'Instagram i a través de Twitter perquè hi digueu la vostra, i vaig llegint una miqueta, començo per les stories d'Instagram, després també amb la publicació a la mateixa xarxa social i a Twitter, però clar, primera resposta a les stories d'Instagram que trobo és del Mario 1903 i que diu: recordo que estava amb 6 anys amb els meus pares, que van posar la tele i que va ser brutal. O sigui que, clar, jo recordo que Ràdio Sabadell aquell dia va fer el partit amb Sergi Garcés i Servidor desplaçats a Ipurua, i el Pau Vituri estava al Parc Catalunya amb la pantalla gegant. Diria que el Toni, tu també hi eres, oi? O sigui que al final no ha canviat tant la pel·lícula, però, clar, sí, quan veus a un oient que tenia 6 anys en aquell moment, dius, para!
Sí, home, hi havia gent que, evidentment, com dius, i com has explicat al principi, hi ha tota una generació o un parell de generacions que es van ajuntar sense haver vist alguna cosa important. I sé que ara els més històrics i els que han tingut la sort de viure, no de veure, sinó de viure etapes a primera divisió, diran que això queda curt, no? Un ascens de segona B a segona A, i segurament queda curt pel que és la història. Però, clar, recordant això, no? Que per molta gent, per molta gent de Sabadell, per molts arlequinats, com dius, els que van anar a Ipurua i els que van anar al Parc Catalunya aquell dia, no només amb el Toni, només amb el Pau, hem de recordar també el nostre excompany, el Joan Blanc, va ser, de moment, el seu gran moment. Ara queda que com dèiem abans, puguem viure algun altre de ben a prop i de ben també pròxim en quant al temps.
A les stories d'Instagram també, Luis Arcos, el mejor regalo para mi cumpleaños, o sigui que també aquest no oblidarà el 28 de maig. L'Àlex Albages, sí que ho recordo, estava al Parc Catalunya precisament, el Marc Serrano veient-ho al Parc Catalunya i vibrant molt, el Sergi, molt patiment i molta felicitat, el Cristian Ramírez estava amb unes amigues al Parc Catalunya veient el partit de tornada, o el Gerard Riera, tot això a les stories d'Instagram, al Parc Catalunya veient-ho per una pantalla enorme, i la festa que es va muntar va ser brutal. Total, ara que ja ha passat tot, més d'un de l'organització va respirar tranquil quan va veure que el partit no acabaria 0-0, eh?
I tant, perquè hem de recordar que ja es va barrejar gent que anava a veure aquest partit, aquest Eibar-Sabadell, gairebé com a prèvia del Barça-Manchester United de Champions, que jugava també aquell dia una mica més tard. Per tant, hi hagués hagut un problema logístic, però dels grossos, si encara en pròrroga, ja no et dic en penals,
no,
també...
0-0 i anem a la pròrroga.
Sí, anem a la... Bé, és que clar...
Un partit era a les 6, l'altre... Sí, 3:15 era l'altre.
3:15, l'horari Champions, és a dir, s'hagués enganxat segur, per poc que hagués durat el temps intermig, i la pròrroga i el temps de penals, segur que hagués hagut algun problema, no vull ni pensar... El mal de cap logístic, insistim, que se'ls hagués presentat als organitzadors reals d'aquella festa, si en un moment han de decidir si començar a posar el partit de la Champions o si, pel contrari, aposten per deixar els penals. Jo crec que haguessin pres mal, per sort, és una cosa que mai no sabrem ja què hagués passat.
El gol de Marc Fernández va aportar molta eufòria, però també una mica de tranquil·litat a més d'un.
Correcte,
sí, això ho diem així. Publicació a Instagram, també, en aquesta mateixa xarxa social. Els supporters Gol Nord diuen top, el Dume, que estava a Ipurua, nervis, tensió, trucades de felicitació, però crec que la imatge que tinc gravada és el misto de Lago Júnior. Allà em vaig, diu literalment, acollonir. O P. Fernández, que diu: buenos recuerdos, pero hoy ellos están en primera y el Sabadell en segunda B. A ver si podemos revertir la situación en breve, empezando por subir a segunda A. Vamos, Sabadell. És la lectura que durant molts anys ens hem fet, eh? Va anar tan ràpid després l'Eibar, que recordem que va caure la repesca, que l'Alcoi ja no el va eliminar. Mèrit brutal el que va fer l'equip d'Alcoi aquella temporada, arribant a l'última ronda, eliminant a dos campions, a l'Eibar i després al Lugo, per acabar ascendint, tot i que, malauradament per la gent d'Alcoi, ho va durar només un any, l'aventura a segona divisió A. Però, vaja, el que hem dit moltes vegades, no? L'Eibar, de quedar, semblava tocat de mort, en dos anys fer el salt a primera directa.
Sí, va fer doble ascens, per tant van retallar molt el camí, pel que ha de ser habitualment, se suposa, l'impàs per unes categories, deia algun oient, tant de bo revertim, home, no cal revertir, no els hi desitgem res dolent a l'Eibar, simplement que el Sabadell faci la feina i que ells, si volen estar...
Retrobar-nos allà.
Correcte, si volen estar molts anys a primera i esperar-nos, doncs que ens esperin i ja vindrem i ens trobarem, com dius, a primera divisió, però no cal revertir-ho, no els hi desitgem redolent.
Estem comentant el vídeo que podeu trobar a @RadioSabadell a Twitter amb la narració del gol del Sergi de Marc Fernández aquell dia a Ipurua, i com a respostes a aquell tuit, per acabar de llegir-vos, a Twitter trobem, per exemple, a l'Enric Lozano, que diu: estava a Londres i recordo anar a un cibercafé per escoltar-lo per internet i saltar com un boig al final. Ràdio Sabadell, evidentment i lògicament, diu l'Enric. Per tant, la final del Barça era precisament a Londres. No sé si tenia relació la seva visita a la capital anglesa, però des d'allà en un cibercafé va veure, o va escoltar, millor dit, aquell partit. El Kitanovski demana que es repeteixi. El Diego Larrubia, Marc Fernández, un gol per la història, el nostre gran últim heroi. El Francesc Rodríguez diu que vam emmudir el confiat públic d'Ipurua amb un dels millors gols de la història del Sabadell, 7 passades i un xut, 8 jugadors arlequinats participant en una jugada de 18 segons de durada. Aquest és el gol que he cridat, diu el Francesc, amb més força en un camp de futbol. L'Alexis Sánchez, brutal. El concepte de pell de gallina o gallina de piel l'han utilitzat tant el CES 1903 com el Dani Carreño i el Josep Farrés, i em quedo amb un últim comentari del Javi, que diu que és recordar allò i venir sentiments i emocions indescriptibles amb el privilegi de poder dir que hi era a Ipurua. Podríem parlar de la hospitalitat i cordialitat de la gent d'Eibar, del gol de Marc Fernández, de les llàgrimes d'un mite com David de Navas o les abraçades amb amics arlequinats. Et sembla que escoltem a Lluís Carreras un moment?
Sí, home, i tant.
Ho dic perquè ara el mencionàvem, que havia fet un tuit recordant el que avui celebrem, aquest 9è aniversari. L'entrenador d'aquell ascens recordava ara fa res, uns dies, aquesta mateixa setmana passada, en un live d'Instagram amb la gent del seu campus, aquella eliminatòria. Li preguntàvem si s'imaginava aquell creuament, Sabadell-Eibar, Eibar-Sabadell, sense públic. És a dir, igual que viurem el play-off d'aquí a unes setmanes. Això responia Lluís Carreras.
No m'ho imagino, perquè és que el futbol, repeteixo, tant pels jugadors com pels entrenadors, està fet per... És un espectacle, i l'espectacle l'ha de veure gent, i com més a prop el vegi aquesta gent, més gaudirà. La veritat que en el partit d'anada a la Creu Alta es va omplir de gom a gom, 0-0. Explicaré una petita anècdota que no sé si s'ha explicat, i és que abans del partit vam posar en el vestidor un vídeo motivacional que va durar 3-4 minuts en els jugadors, pensant, doncs, que això ens ajudaria, no? Que va, van sortir com flams. Els primers 2 minuts l'Eibar va tenir 2 claríssimes, claríssimes, no? Però bé, sort que teníem el públic de la nova Creu Alta, que com sempre, aquell dia més, però com sempre, ens va ajudar.
Sí que és veritat que jo recordo una als 10 segons,
sí,
de Jon Altuna davant de David de Navas. Tinc la imatge, o sigui, jo per mi va ser un benvingut al playoff, però l'ensurt aquell no me'l trec encara.
A més, me'n recordo, soc molt, molt fluix de memòria, ho reconec, però hi ha coses que no sé per què se't queden allò que no te les treus mai del cap. Recordo que potser 3 minuts abans, just abans de començar la prèvia, quan acabàvem de repassar per última vegada l'alineació, allò, vam recordar les dades d'Altuna aquella temporada, dels números, dels gols, bàsicament, perquè era el davanter referència de...
Sí, un segon punta, un... Sí.
I clar, és allò que dius, no es pot començar pitjor. Un play-off on t'estàs jugant a 180 minuts, un ser o no ser, al futbol professional, no es pot començar pitjor que els 10 segons, i a casa teva, el referent de l'equip rival es quedi sol davant del teu porter i per sort va creuar en excés la rematada que surt a un pam mal comptat de la porteria de David de Navas. I després, és cert, diu el Lluís, recorda que van ser els dos primers minuts, potser va ser una miqueta més, no més de 5-6 minuts, on hi ha una altra que és triple ocasió que acaba traient Bermudo,
sí, Bermudo sota pals. Sí.
És a dir, salva primer de Navas, després hi ha una mala rematada i la pelota encara queda botant perquè algú la remati a porta buida i aparegui Bermudo sota pals i la tregui amb el cap. Clar, després veus com acaba tot i penses, és que aquesta eliminatòria, com totes, o com gairebé totes, poden canviar tant les coses, tant, que igual que el Sabadell podia haver quedat fora ja gairebé en els primers 5-6 minuts, és cert que Ipurua, abans de l'1-1, encara hi ha ocasions per haver fet el 0-2. Per tant, podia
no,
haver...
No, a casa Marc Fernández va tenir una que treu amb el peu i l'ureta...
Que són aquells partits que recordes, sí, com es va patir l'última de Lago Júnior, és veritat, fot un misto, una punta de l'aire... Bé, anys després, alguns d'aquesta taula...
T'anava a dir això,
es van fer una fotografia amb Lago Júnior a Numancia.
Posats a obrir el calaix avui d'anècdotes que han quedat aquí prescrites ja, l'any següent ell juga a segona A, igual que el Sabadell, però amb el Numancia... En la prèvia d'un partit amb força fred, tot i que no tant com el que viuríem la setmana següent a Osca, tenim una fotografia en la prèvia del partit. Evidentment, pobre Lago Júnior, no sap per què li vam demanar la fotografia. Crec que estava José Quereda Pirri...
Sí, érem els tres.
Els dos i Lago Júnior.
Els tres i Lago Júnior.
I s'ha de dir que aquell dia va sucar Lago Júnior.
Va marcar-nos.
Ens va marcar, però un dolç... gol en contra, tenint en compte que la fotografia era per aquell misto.
Però estic d'acord que Lago Júnior encara devia flipar que tres paios de Sabadell, de la premsa, suposo, perquè estan per aquí, deuen ser algú...
Sí, és una mixta, va ser
el
això.
El primer que fan, només arribar a l'estadi, és demanar-me si em puc fer una foto amb ells. Suposo que deu ser de les vegades més surrealistes que algú li ha demanat una foto, però era de justícia que un dels herois de l'ascens del Sabadell... tingués una fotografia o tinguéssim nosaltres una fotografia amb ell. Bé.
Aquesta l'haurem de buscar, l'haurem de demanar al Pirri, que segur que la té controlada.
Jo crec que la tinc controlada. Sí, la tinc controlada.
Jo crec que no sé parar.
Te la puc buscar.
Perquè després no ens acusi de llaios, que ja ho està fent per privat el Sergi Parc, a tot això no serà amb aquest patiment del doble partit, del que suposa amb un estadi ple, nervis del moment, etc. De fet, crec que ja va colant-se per sota el Sergi Parc en algun moment que està des de casa nerviós ja. Però deia, a partir del 18 de juliol tornem a tenir una oportunitat per tot això que estem fent ara, qui sap si d'aquí a 9 anys algú ho estarà recordant.
Home, però és el que dèiem, tant de bo no haguem d'esperar impassos tan grans i tant de bo que si aquest any acaba com desitgem, la següent, insisteixo, no sigui de tant de cada 10 o cada 9 com està passant.
I si ha de ser, que sigui perquè continuem a segona.
No, evidentment. I si és perquè també hem de jugar un playoff per anar a primera, doncs mira, apuntem una seu més també en el camí. Però sobretot això, no? Aquesta sensació del que dèiem, que hi ha equips que són com abonats fixes a jugar eliminatòries d'ascens any sí, any també, o cada dos anys, i que el Sabadell és com que li costa molt ser-hi present, no? Passa massa... La muntanya russa és massa exagerada. Les zones d'aquesta muntanya russa són molt exagerades.
El propi Eibar o la Ponferradina, que és un equip que sempre tinc com molt assumit que sempre juga al play-off si és que no està segona, o sigui, és un equip d'aquests ascensors.
Sí.
Per cert, parlant de play-off, simplement una de les poques novetats és que Badalona, com ja vas comentar, ja t'has espantat, no? Parlava de tercera, segona vegada.
A veure què ha passat. No tinc controlat res que la Federació Espanyola hagi fet a les últimes hores, però
deia
tot podria ser.
Que dèiem que la Joan Gamper perdia pes en detriment del nou municipal de Badalona, que finalment serà la seu del play-off d'ascens de tercera a segona B amb aquests partits que ja comentàvem, Sant Andreu, l'Hospitalet i Terrassa Europa.
Sí, si no passa res amb aquest recurs que ha de presentar el Sant Andreu, que tot apunta, insistíem l'altre dia, ja t'ho deia, i insisteixo, crec que no tindrà massa recorregut les coses com són, com dius, el nou camp de Badalona, el nou municipal de Badalona, és una bona seu, gespa artificial per quatre equips que juguen d'habitual als seus camps amb gespa artificial.
Camp ample.
Totes les dimensions, i a més un camp que per instal·lacions té, em sembla que ara no recordo si són 8 o 10 vestidors diferents, per tant es pot jugar àmpliament en tots els sentits per no córrer riscos i per mantenir tots els protocols sanitaris sense cap mena de dificultat.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. I just wanna make you sweat.
Res, que el Toni no vol que sortim d'aquesta nostàlgia amb aquesta música que va servir com a sintonia d'aquell playoff del 2011. Canvio d'un Sergi a l'altre, canvio també radicalment de tema. Anem al 2020 i anem a la decisió presa per la Federació Catalana de Futbol, que ha confirmat, ho va fer ahir a la tarda, el que ja comentava el Sergi Parc. Pràcticament era un secret a veus i, per tant, tot el que vam comentar ahir en aquest punt aquí a l'Hotel Suís va acabar rubricant-se. Sergi, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda.
Si et pregunto com vas viure tu aquell Eibar-Sabadell, millor no pregunto, no?
Millor no preguntis i, com dius, estem ja al 2020, així que anem a tractar la qüestió que toca ara.
Ascensos sí, descensos no, i tot igual el futbol base traient els juvenils. És la principal conclusió d'aquesta reunió que hi va haver a la Federació Catalana, oi?
Sí, és el que comentàvem ahir, Adri, que finalment la Federació Catalana, en el cas del futbol amateur, ha optat per la tendència generalitzada un cop les competicions s'han aturat pel coronavirus, és a dir, que es produeixin ascensos, no hi haurà descensos i, evidentment, doncs, es farà una ampliació de les categories. En aquest aspecte no s'ha aprofundit i haurem d'esperar uns dies i tampoc cal marejar el personal ara perquè ahir ja comentàvem una mica que la Primera Catalana podria passar de dos grups a tres, més equips per grups, o potser es farien subgrups. En definitiva, que hi ha moltes opcions sobre la taula i per això millor esperar a veure què decideix fer la Federació Catalana en totes les competicions amateurs. Fins aquí tot correcte, Adri. El que sí que, com deies, el que potser no ha agradat tant en el món del futbol català és la decisió que s'ha pres amb el futbol base, excepte els juvenils, és a dir, des de cadet cap avall. La temporada s'ha declarat nul·la, s'ha cancel·lat sense ascensos ni descensos, amb un petit asterisc, que seria que sí que es produirien ascensos en el cas que hi haguessin vacants, només en aquest cas, però, per tant, en general, tots els campions de Lliga, per exemple, doncs que no pujaran, i si qualsevol oient fa una ullada a les xarxes socials en resposta als comunicats de la Federació Catalana, veurà que la decisió no ha agradat gens ni mica pel que fa a aquest futbol base, que, com dic, la temporada s'ha donat per cancel·lada. Un apunt més sobre això, Adri. Aquest matí, de fet, la federació ha emès una nova circular una mica més concreta i ha donat un parell d'explicacions. Hi ha dos punts clau en referència a tot aquest enrenou del futbol base. I si ha pres aquesta decisió, diu, en primer punt, que el que es fa en el cas del futbol base és prioritzar l'aprenentatge sobre els èxits esportius i que si s'hagués aplicat la mateixa fórmula que els amateurs hi haguessin hagut moltíssimes dificultats a nivell logístic, a l'hora de combinar-se els clubs per utilitzar una mateixa instal·lació, que s'haurien de produir molts descensos en cascada per regularitzar les competicions, etc, etc. I la segona clau d'això és que la federació indica que la decisió adoptada respecte al futbol base ha tingut en compte també el resultat del qüestionari de competicions de futbol base que es va trametre als clubs catalans al seu dia amb 663 clubs encastats i 442 respostes. Diu la federació que s'ha tingut en compte les respostes emeses pels clubs, però tampoc ha entrat a valorar quines van ser les propostes més votades, etc, etc.
Doncs és l'última hora, simplement per resumir-ho, Sergi. Allò, grosso modo, com afecta tot això, sobretot el futbol amateur, el futbol femení, a Sabadell, als seus voltants?
Sí, ho repassàvem ahir. En el cas del futbol amateur, els més beneficiats serien a Segona Catalana, el Sabadell B i el Tibidabo, que es trobaven en zona de descens i per tant s'acaben salvant. A Tercera Catalana, el Cercle, en una situació similar, doncs també acaba salvant la categoria. El Roureda, que en parlàvem l'altre dia, era líder del grup 12 de Quarta Catalana, acaba aconseguint l'ascens a Tercera Catalana. I el Sabadell femení, passem al futbol femení, que la Lliga Preferent era el penúltim classificat i evidentment doncs també aconsegueix la salvació. La resta d'equips sabadellencs amateurs doncs es queden on estaven. A tots aquests equips li podríem sumar, Adri, també els ascensos d'equips dels voltants de Sabadell, com del Castellà i del Barberà d'Andalusia, que amb les seves bones temporades aconsegueixen l'ascens a Segona Catalana.
Per tant, un bon reguitzell d'ascensos, fins i tot serà rival del Sabadell Nord al Sant Cugat, que també puja a Primera Catalana, el grup de Raona B a Futbol Sala, vaja, al final d'una normativa que afecta a molts equips. Gràcies, Sergi, vaig a saludar un dels, anava a dir entre cometes, beneficiats, com a mínim dels que han ascendit. Fins ara, Sergi.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís.
El saludàvem la setmana passada, pendents de si es confirmava o no aquest ascens. Ara ja el tenen al sac i ben lligat, per tant, el truquem ni que sigui per felicitar-lo en antena. Antonio Jara, entrenador del Roureda, enhorabona, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes. Pues contento, contento, la verdad que muy contento.
S'han acabat els nervis, no? Allò que dèiem la setmana passada, aquí ja ha acabat.
Pues sí, después de 2 meses de espera, al final la decisión que se ha tomado, bajo mi punto de vista, ha sido una decisión sensata.
Ho dèiem divendres, és un premi merescut, no? Al final una cosa no treu l'altra, que s'hagi interromput la Lliga no treu que al capdavall, quan això va aturar-se, éreu els primers.
Claro. Lo que pasa que también me gustaría decir que si la Liga se para en el momento dulce, ¿no? Porque era un tramo de la competición en el cual, pues, los que estábamos bien clasificados, pues, había partidos que eran emocionantes y gusta de jugar esos partidos.
Com ho vau viure ahir? Com sabeu que la federació acaba decidint això? Suposo que el grup de WhatsApp traient fum de l'equip, o com ho vau saber?
Bueno, nos lo comunicaron, un comunicado que hicieron a las 7:30 de la tarde. Estábamos expectantes, porque en el grupo del equipo, pues claro, preguntaban, ¿se sabe algo? No se sabe nada, y hasta que salió el comunicado, y bueno, pues luego claro, pasó lo que pasó. Todo muy contento.
Clar, al final és el que diem, no un ascens, però que tampoc pot tenir una celebració.
Bueno, lo celebraremos cuando se pueda, de la manera que se pueda, porque también ha sido un poco de aquella manera. Pero bueno, celebrarlo hay que celebrarlo.
Simplement per acabar, Antonio, dèiem que no sabíem si estaríeu a tercera, a quarta catalana, ara ja s'ha confirmat aquest ascens. Ara toca planificar, no?, la nova plantilla.
Pues sí, pero bueno, tampoco se harán muchos cambios con respecto a la temporada anterior. Pero bueno, a lo mejor alguna incorporación, pues, habrá que hacer.
Doncs, Antonio Jara, ànims i sobretot enhorabona per aquest ascens que volíem felicitar-te en antena. Una abraçada per tota la gent de la Roureda.
Igualmente, muchas gracias.
Això en un cantó gairebé a l'extrem oposat, un club centrat exclusivament en el futbol formatiu, com és el Club Esportiu Mercantil, que tenia a 4 equips en llocs d'ascens en el moment de la interrupció, incloent-hi 2 cadets que feien el salt a divisió d'honor i a preferent. Per tant, saludem el seu director esportiu, el Carlos López. Què tal, Carlos? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Et faig gairebé la mateixa pregunta que li feia a l'Antonio Jara de la Roureda, en el vostre cas, com a part afectada d'aquesta decisió en el futbol base. Com us sentiu?
Bueno, és difícil, potser és una mica difícil de trobar una paraula, però jo crec que ens trobem que ens han faltat el respecte, ens trobem molt dolguts i amb una decisió que per molt voltes que més voltes que li donem no acabem d'entendre. Ja et dic que des de la vessant, evidentment, del nostre club, però també d'altres molt afectats per aquesta decisió, ja et dic, totalment incomprensible.
Clar, avui, per exemple, ho comentava ara fa un moment el Sergi Parc, que parlàvem amb ells, la federació emet una circular que diu que prioritza l'aprenentatge sobre els èxits a futbol base, que els ascensos i no descensos que passa en futbol amateur en el futbol formatiu suposaria també un volum molt més gran de partits per temporada i que no hi ha instal·lacions per poder jugar tot això, i també remet al qüestionari que va enviar als clubs amb 442 respostes i assegura la federació que moltes d'elles en aquesta línia. Us convencen aquestes explicacions?
No gens, però per començar, evidentment tot ho resumeixen primer de tot amb el comunicat, amb una qüestió d'ètica, que jo entenc que l'ètica és una línia molt fina, que potser són els primers, la federació, que s'haurien de mirar quina ètica tenen. Llavors, el tema de que comentaves, no?, dels ascensos, al final, si tots ens hi posem, no?, el pla de competició està fet d'una manera i els nanos s'han de formar competint. És a dir, tu has d'anar a anglès, a extraescolar, per intentar doncs, aprovar els exàmens. Has d'anar a música per intentar fer un bon concert, no?, i has de jugar a futbol per intentar guanyar. Evidentment, en vessant formativa, evidentment. El que digui que no, crec que s'equivoca, i nosaltres som un club que crec que amb això no som cap exemple, però sí que prediquem i intentem fer-ho el millor possible, no? Llavors, per moltes paraules estranyes que vulguin dir i agafar-se molt, sobretot a la paraula ètica, per mi l'ètica se l'han de fer mirar ells perquè a mi em sembla que no té res a veure. Llavors, això està muntat així, si ells no volen competir d'aquesta manera, doncs que per edats passin 10 milions de grups de Catalunya i que no hi hagin categories. Llavors, per mi, és totalment inconcloent. O sigui, no, és que no hi ha per on agafar-ho.
Clar, és que en el cas del mercantil no hi ha primer equip. Per tant, tota l'activitat gira al voltant de futbol formatiu.
Correcte. Nosaltres, al final, el que intentem és portar molts jugadors, no?, preparats el màxim possible per la ciutat, pels voltants, perquè puguin anar al futbol amateur. Però, evidentment, nosaltres ens guanyem les garrofes en aquest sentit amb les categories. Que no val tot, no, que no és a qualsevol preu, no, però si tu fas una bona feina, tens jugadors que han tingut la confiança de quedar-se en aquestes categories per intentar que el mercantil sigui una miqueta més potencial a nivell de categories i tal, doncs crec que no ens ho han de tirar per terra d'aquesta manera. Jo estic super d'acord en que no hi hagin descensos perquè crec que falta la Lliga i crec que no han de castigar ningú abans d'acabar, però sí que, vist que no s'ha pogut jugar, per desgràcia, doncs els equips que porten tota la temporada primers, que portem més de 7 punts, amb gol a baràs guanyat, amb un projecte que vam iniciar fa uns anys, no?, i que en aquest cap la capçalo jo a nivell esportiu, però és que hi ha moltíssima gent treballant. I em sembla que al final és el que t'he dit abans, em sembla una falta de respecte total al treball i a la feina dels clubs en aquest cas.
Per vosaltres, com a entitat, pel mercantil, què suposa haver-se quedat sense aquests quatre ascensos que teníeu com a mínim els quatre equips situats en places d'ascens en el moment que es va interrompre?
Bueno, ens costa la planificació. Nosaltres, per tot el que han anat dient, deien que lligarien el futbol amateur una miqueta al futbol bàsic i hi havia aquests ascensos. Llavors hem planificat, hem intentat a treballar molt per tenir bones plantilles. I això el que ens suposa és que ara hem de demanar un vot més de confiança a molts jugadors de la casa i altres jugadors que potser venien de fora a també ajudar-nos, no? I els entrenadors animar-los, els coordinadors d'etapa animar-los i en aquest sentit, doncs, després el club ja farà les pertinents queixes, no?, a la federació. Però nosaltres, bueno, és això, és tornar a demanar un vot de confiança i bueno, ho tornarem a fer la temporada que ve.
Teniu previst presentar algun recurs o algun escrit a la federació com a queixa?
Sí, mira, aquest matí parlava amb el Xavi, que com sabeu és el director general del club, i amb el Jordi, i bueno, ells estan ja en vies legals, perquè evidentment trobem que és una atrocitat el que han fet al futbol base català en aquest sentit, no? I això sí que els llegeixo a ells, no? Que són els màxims responsables a nivell de club. Jo només sóc el director esportiu, però bueno, jo els recolzo en tot i almenys crec que se'ns ha de fer escoltar, igual que a nosaltres a molts clubs, de que crec que la gent quan fa una feina, quan està aconseguint uns èxits, se'ls ha de premiar, no? Perquè crec que això és una part de la formació d'entrenadors, de jugadors i jugadores i de tothom el que forma, sobretot el futbol base.
El que més mal fa, si és que es pot comparar, és l'edat cadet. Ho dic perquè, clar, primer és l'edat amb més anys de les que teníeu per pujar, després perquè era fer el salt a la divisió d'honor i fins i tot perquè teníeu dos equips aquí per pujar.
Sí, mira, nosaltres l'any passat, com que segurament no vam fer les coses del tot bé, vam baixar per un punt al cadet A i per gol a base al cadet B. Llavors aquí, evidentment, la federació va fer el que havia de fer, que és que amb el pla de competició a la mà nosaltres mereixíem baixar i vam fer coses malament per baixar. Llavors, quan tu, des d'aquell moment en què baixes, piques molta gent a treballar, molta gent amb molta il·lusió per tornar-hi, veus que el cadet A va primer a jornada 1, veus que el cadet B està a 7 punts del següent equip amb gol a baràs guanyat. Què vol dir? Que els haguessin guanyat totes les lligues? Igual no. Jo no sóc ningú per dir que ja estàvem pujats. Això no és veritat, però sí que és veritat que estàvem en un bon camí, que estàvem amb molta il·lusió, no? I que en aquest moment en què s'interrompa això per aquesta pandèmia, doncs que la gent que fins al moment havia fet molt bona feina, doncs se'ls ha de premiar. Igual que els que estaven a baix, tampoc crec que s'hagi de castigar. Llavors aquesta és la meva opinió personal i en el sentit aquest el sentiment aquest, perdó, que tenim tots al club, no? De dir, és que ens hem esforçat molt per poder tenir aquestes opcions de pujar i ens les han, bueno, s'han esvaït, no? A més, és l'única federació que ho ha fet. Vull dir, hi ha moltes coses que no acaben de quadrar-me, no? I llavors, i en aquest sentit, torno a repetir, em sembla molt greu que facin al·lusió a la ètica, quan em sembla que la federació són els que menys ètica han tingut en molts moments i en aquest moment encara més.
Doncs crec que ha quedat claríssim el sentiment dolgut del Club Esportiu Mercantil després d'aquesta decisió de deixar sense efectes l'última temporada del futbol base. Director esportiu blaugrana, Carlos López, una abraçada, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm.
encara en futbol tenim encara per les nostres contrades l'exjugador i exentrenador del Centre d'Esports, David Pirri. Si recordeu, com deia ahir en aquest programa la Catalina Corró, la nedadora, fa uns mesos, quan encara feien broma amb el coronavirus i creiem que aquí no ens afectaria, o si més no, no ens afectaria tant com ho ha fet, amb una de les primeres persones que van parlar del tema aquí al programa va ser amb ell. S'havien suspès les competicions a la Xina, ell dirigeix el Shanghai Shenhua, va tornar cap aquí i ens va servir en aquell moment una mica per dibuixar com estava el panorama al continent asiàtic. El tornem a saludar, David Pirri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, bones tardes.
Han passat mesos, han passat moltes coses, però moltes, però segueixes aquí al Vallès.
Sí, sigo de momento, debido a que, bueno, la pandemia no ha bajado sus índices de fortaleza y luego también que la frontera china está cerrada y no deja entrar ningún extranjero.
Primer et pregunto per com has viscut tot això que hem tingut aquí. Tu venies de la Xina, venies de Xangai. T'esperaves que arribés realment aquí amb aquesta virulència o realment ni tan sols venint de la Xina era impensable el que hem tingut?
Sí, todos piensan que, y yo primero, que podía llegar, que podía haber algún caso, pero no tanto como ha sido. También entiendo que no se han tomado las mismas medidas aquí que en China. Entonces, pues eso también ha sido un caso importante de que no les haya afectado tanto.
De moment, ni hi ha data de tornada, com comentes, a la competició, crec, ni tampoc tens data de tornada tu a la Xina, per això que dius de les fronteres tancades, no? No m'equivoco, no?
Sí, de momento no hay previsión de que abran. De momento, todo este mes de junio van a estar cerradas y solo hay un caso en el que pueden entrar, que son para casos extremos y para diplomacia y para negocios. Mi visado no entra en esa franja, por lo tanto tenemos que esperar.
¿Y allá cómo está el panorama? ¿Qué te explican desde la China?
Bueno, bien, está muy bien, sobre todo donde vivimos nosotros, que es en Shanghái, está muy bien. Ya no hay casos, no hay muerte, no hay contagios. Sí que hay algunos contagios en el norte de China, con frontera con Rusia y Corea, que bueno, ahí no cerraron la frontera terrestre y algún caso. Pero está bastante bastante bien todo. Los chicos han empezado a entrenar con mi ayudante chino que tenemos allí y allí están ya la normalidad, restaurantes, todo está abierto. O sea que siguen yendo con mascarilla y siguen tomando muchísimas precauciones, pero pueden hacer vida normal.
Ja, t'anava a dir això. Si, clar, aquí ens hem fet un fart durant el confinament a veure aquelles sessions de Jitsi, de Zoom, de Hangouts, de mil aplicacions que els equips tenien al preparador físic o a l'entrenador connectat a la vegada de tots els jugadors i anaven exercitant-se des de casa quan no podien sortir. En el teu cas, a milers de quilòmetres de Xangai, em dius que ja heu començat a entrenar.
Sí. Bueno, le envió toda la programación y toda la sesión de entreno de la semana y después del entrenamiento, que es más o menos aquí cuando yo me despierto, pues hacemos un feedback de cómo ha ido, cómo están los chicos y vamos ajustando para el siguiente día.
Algun temor a l'hora de tornar cap allà? Alguna por de dir, buf, ara he de tornar cap a la Xina? O potser al revés, les mesures són molt més rígides allà i per tant també més sensació de seguretat?
Sí, yo tengo muchas ganas de volver porque tengo mucho mono, tengo muchas ganas de entrenar, que al final es lo que a uno le gusta y estar con los chicos, estar en el día a día. Y segundo, también porque ahí es mucho más seguro, la gente, los ciudadanos son mucho más responsables, toman muchísimas medidas y están más concienciados de lo que es esto, de lo que es la enfermedad esta, que es muy seria, a pesar de que mucho no la tomamos tan en serio.
Clar, l'esport, ara que deies, tinc mono de tornar a entrenar, ha quedat tan fora del nostre dia a dia ara que sembla que arrencar la maquinària un altre cop costarà, no? Serà difícil, no?
Bueno, sí, pero bueno, es un par de días. Yo creo que la ilusión y la gana de volver puede con todo eso, ¿no? O sea que bueno, yo creo que cuesta un poco, a ellos les costó porque también estuvieron en casa, pero va, es cuestión de dos días. Yo tengo muchas ganas.
I acabo preguntant-te, com a ex-arlequinat, jo ara tiro de memòria, crec que has ascendit com a jugador amb el Mérida, amb les Palmes, amb el Zaragoza, diria que també. Algun consell al Sabadell, ara que en un escenari tan, tan particular com és aquest, està a punt de jugar-se d'aquí a unes setmanes un play-off sense públic, a partit únic, en una seu neutral, tot és molt estrany, però algun consell o què?
Bueno, yo no, en un consejo no, yo creo que una esperanza y motivación, yo creo que siempre es muy importante la experiencia en estos casos de playoff, tanto como que tenga el cuerpo técnico como que tengan los jugadores, y en este caso el Sabadell va muy sobrado de eso en el equipo, entonces más jugando sin público, o sea que yo creo que somos claros aspirantes para ascender a segunda división a este año, tal y como el nuevo formato que va a haber. Pienso que el Sabadell y el Barça, por los jugadores que tienen y el jugador del Barça, creo que también son serios candidatos.
Sí, ¿creus que el format de jugar tu tot a 90 minuts li pot afavorir al Sabadell?
Sí, por los jugadores que tiene, la plantilla que tiene y sí, por la experiencia y por la calidad, sí, y el Barça también. Però m'inclino més per el Sabadell.
Doncs mira, David, si avui que compleix 9 anys l'ascens a Ipurua ja estava amb aquell punt nostàlgic i amb una mica de trempera, només faltava que ens diguessis això per acabar de creure'ns-ho i agafant més il·lusió el que ens ha de venir per davant.
Sí, jo per experiència, per mi pròpia experiència, el que he vivido en el campo i en mis ascensos de segunda a primera divisió. La experiència és molt important en aquests casos.
És un grau, i la veritat és que començant des de la banqueta amb Antoni Hidalgo, que ha estat heroi com a jugador, per exemple, amb el Màlaga d'un ascens, i ja ni t'explico jugadors com Manu Lanzarote, etc. O sigui, experiència, és veritat que el Sabadell en va sobrat d'aquest capítol. David Pirri, que tant de bo que pugui tornar a la normalitat aviat, que s'obrin les fronteres a la Xina i que et veiem per allà per Xangai un altre cop dirigint el teu equip al Xangai Shenhua. Una abraçada enorme.
Muchas gracias, un abrazo grande.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Saps què passa a Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Hotel Suís. De dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
De tornada de publicitat, obrim bloc poliesportiu explicant una miqueta els plans que té de cara al futur l'OAR Gràcia Sabadell l'endemà del fitxatge de Sergi La Liga. El teníem aquí ahir a l'Hotel Suís parlant una miqueta d'aquest retorn 3 anys després al conjunt verd i blanc. L'OAR Gràcia ha anunciat avui 4 baixes. Sembla que el conjunt de Gerard Gomis i de Cesc Borrell tindrà una petita revolució, com a mínim un bloc renovat de cara a la pròxima campanya a la primera nacional, a la primera estatal. Es tracta de 4 jugadors, a més, que han tingut força pes als esquemes graciencs en les últimes campanyes, jugadors habituals a l'OAR Gràcia els últims anys. Per exemple, Guillem Correro, que és l'únic dels 4 que té nou destí, jugarà concretament a l'handbol Sant Cugat la pròxima campanya. Per tant, jugarà com a rival del conjunt sabadellenc a la primera nacional. Encara no tenen nou club, 3 jugadors més que sí que han confirmat la seva baixa a l'equip sabadellenc, a l'OAR Gràcia, com són l'Arnau Xerta, el Matías Galán i també Jordi Sancho. Per tant, podríem dir 4 puntals dels últims anys del conjunt graciencs que són baixa, que deixaran l'OAR Gràcia aquest estiu per marxar a noves aventures. Guillem Correro, Arnau Xerta, Matías Galán i Jordi Sancho. L'única alta de moment, Sergi Laliga, evidentment s'esperen que al marge de jugadors que puguin pujar des del filial verd i blanc, també algun efectiu pugui arribar des de fora, pugui incorporar-se com a fitxatge aquest OAR Gràcia 2020-2021. Una pinzellada d'handbol, la que hem fet ara, una petita aturada, i a la tornada comentem natació.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Els últims minuts del programa d'avui, d'aquest dijous 28 de maig, els dediquem a la natació. Com us explicàvem ahir, la natació espanyola i també en concret la sabadellenca segueix en peu de guerra, reclamant menys restriccions en les piscines. Durant aquest desconfinament, l'ús d'aquestes instal·lacions queda limitat a fases més avançades, tot i els productes desinfectants que porten les aigües amb els perjudicis que això provoca, tant en l'àmbit esportiu com també, per què no dir-ho, en l'econòmic, pels clubs de natació. Avui volem conèixer l'opinió dels experts del Natació Sabadell en concret, que en les últimes hores, com us dèiem ahir, ja s'ha adherit al comunicat de protesta fet per la Federació Espanyola i al qual s'hi han sumat també més clubs de natació d'arreu del territori. Saludem el director esportiu de la secció de natació del club, Àlex López. Què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Ho venim dient des de fa temps i no hi ha hagut correcció encara. En fase 1 es permeten reunions, per exemple, de 10 persones en les terrasses dels bars, però no nedar en piscines a l'aire lliure respectant distàncies. Com ha caigut això en la natació?
Bueno, llevamos, como tú bien has dicho, ¿no?, mucho tiempo peleando con esto, que consideramos, pues, no sé, una medida bastante injusta para nuestro sector, y ya no solo por el entrenamiento en sí, sino por cómo está afectando esto a los clubes deportivos y en especial al nuestro, ¿no?, el Natación Sabadell.
Clar, és que entenc que això afecta el rendiment dels vostres esportistes, fins aquí perfecte, bé, perfecte, evidentment no, però em refereixo que té una afectació al rendiment, però clar, a la vegada, com dius, també els socis de l'entitat i per tant de retruc a l'economia del club en general. Vaja, que és el peix que es mossega la cua.
Exacto, y es... ahora mismo para nosotros tener un club sostenible es fundamental para que en un futuro pues los nadadores puedan seguir practicando la natación y seguir preparando campeonatos, ya no solo los nadadores que tienen opciones a ir a unos Juegos Olímpicos o campeonatos internacionales, sino todos los nadadores que tenemos en edad de formación que puedan seguir vinculados al club.
La Federació Espanyola va alçar la veu, el Natació Sabadell i tants altres clubs s'hi van sumar. Saps si hi ha hagut alguna resposta o alguna reacció d'algun tipus?
Pues, parece que no, que la cosa sigue igual, la cosa sigue, parece que va lenta, y bueno, esperemos que el día 8 podamos abrir la piscina o a lo mejor la semana siguiente. De momento no tenemos ninguna confirmación, pero bueno, lo que seguiremos es haciendo presión para que nuestra voz pues llegue al Consejo Superior de Deportes, que parece que ahí hay una falta de conexión entre Federación Española y Consejo Superior de Deportes, y bueno, consideramos eso que es una medida que está fuera totalmente de la realidad, ya no solo por, como has comentado antes, que el agua clorada de la piscina pues hace que el virus no se transmita, sino porque vemos por la calle situaciones de mucho más riesgo, y esto que es algo que está demostrado que no pasa nada, pues no entendemos el trato que está recibiendo la natación.
A més, només els que estan al CAR de Sant Cugat, al rendiment, poden entrenar aquí, i amb unes restriccions que també són polèmiques, no? Perquè, bàsicament, sense carrers es permet una afluència de nedadors en una piscina més gran que la que existeix quan li poses el suro als carrers.
Sí, és això. A mi nos da la sensació de que són unes normes que les han hecho alguien que no conoce lo que es la materia, ¿no? No se han molestado tampoco en preguntar a la gente que sabe de esto, porque o sea, si la piscina no tiene las corcheras puestas, es una ocupación X, y si tiene puestas las corcheras, pues resulta que solo puede nadar uno por calle. Entonces, pues es totalmente absurdo.
En què us afecta a vosaltres a la secció de natació? Veig que molts nadadors directament marxen al mar, no?, per poder tocar l'aigua.
Sí, bueno, hemos empezado ahora, que bueno, siempre cumpliendo lo que se nos dice desde el BOE, pues bueno, para que los nadadores puedan empezar eso a hacer la actividad ya no solo en su casa, que llevan 2 meses y medio, 3 meses casi haciendo el trabajo en casa, ya el poder empezar a salir pues a correr, a hacer actividad fuera, y ahora pues poder ir al mar también, pero tampoco es muy aconsejable porque al final bueno, pues es otro tipo de natación. El nadar allí, pues tienes que nadar con un traje de neopreno porque ahora el agua aún no está a una temperatura adecuada, y también la forma que nadas en el mar cuando hay olas no es la misma que en la piscina. Entonces, bueno, pues con cuidado, pero bueno, por lo menos pues algo podemos hacer, sí.
Sempre es diu que un dia fora de l'aigua per un nedador és com perdre'n uns quants dies d'entrenament. Quant de temps creus que necessitareu ara per recuperar el nivell que hi havia abans, per poder pensar en competir?
Bueno, pues ahora, como bueno, tenemos la suerte de que hay algunos nadadores que ya han empezado, y bueno, tenemos la referencia de ellos, ¿no?, de que nos cuentan qué sensaciones van teniendo y tal. Todo el trabajo que hemos hecho desde casa les ha hecho el que ahora a la vuelta es como no es empezar de cero, ¿no? Y nos dicen que tienen buenas sensaciones cuando están nadando. Entonces, bueno, es una situación que nunca nos hemos encontrado los entrenadores ni los nadadores. Veremos a ver cuando empecemos y se acumulen las semanas de trabajo hasta dónde hay que seguir para estar en la forma en la que estaban antes. Yo calculo que a final de verano, en septiembre, podríamos estar ya en una situación como de, bueno, vamos a empezar la temporada y vamos a empezar la temporada en un estado de forma bueno.
I t'acabo preguntant per un exemple brutal de superació que ahir ens va tornar a deixar colpits aquí al programa. Parlàvem amb ell, amb la Catalina Corró. És espectacular, Àlex, la tenacitat que té. Ja la tornem a tenir a dins de l'aigua,
Sí. Bueno, no nos deja de sorprender a todos, ¿no? A los que, bueno, estaban más cerca de ella y a vosotros, ¿no? Cuando habláis y con ella y, bueno, pues la escucháis cómo se va recuperando de cada golpe que recibe. Pero bueno, ahora mismo es eso. Ella también ha tenido la suerte de poder empezar a entrenar en la piscina y por lo que me dice, pues sus sensaciones son muy buenas, está entrenando bien. Y bueno, pues de aquí a poco la tendremos en el club entrenando con el resto.
De moment, com dèiem, a Mallorca, amb una fase diferent i tocant ja l'aigua. Àlex López, director de la secció de natació del Club Natació Sabadell, un plaer. De moment és a l'aigua del mar, tant de bo que de seguida us tornem a veure a Can Llong. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Amb la natació hem arribat pràcticament a les 3 en punt de la tarda. us he d'enviar una abraçada enorme del Toni González des del control de so i us he de remetre també a @radiosabadell a Twitter o a radiosabadell.fm per tornar a escoltar aquest programa en el qual hem recordat, entre d'altres coses, el que vam viure tots del dia com avui, però de fa 9 anys, el 2011, a Eibar, a Ipurú, amb aquell ascens històric del centre d'esports. Demà, a les 2, puntuals a la cita, entre altres coses amb Esquash i amb Líquer Pajares, tornem a posar-nos nosaltres als d'esports a Ràdio Sabadell. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.